Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Bona tarda, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades d'aquest divendres. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas. Sara Cruz, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Sara, ja fas cara de divendres.
Oh, i tant, hi ha unes ganes de que arribi el cap de setmana.
Tu et renoves, eh?
Sí.
Quan arriba el divendres et renoves en comptes de...
Sí, tratem de descansar, fer una mica de tot, veure amics, quedar amb la família, tot, de tot.
Doncs que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment,
Mercè. Però abans farem el 7:45,
I eh? Tant.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Eulogi Broto. Ell és de Barcelona, té 38 anys, va estudiar dret i dret canònic, és advocat i professor de l'ISCREP, i entre les seves aficions s'hi troba l'alta muntanya, viatjar i també el Barça, i es defineix com una persona oberta, analítica, crítica i dialogant.
Eulogi, molt bona tarda.
Bona tarda.
I avui molt cansat, Eulogi.
Una mica, és
divendres. Tingut una setmana...
Difícil.
Difícil. Has vingut dues vegades al 7:45, que això ja... Bé, nosaltres t'ho agraïm, Eulogi. Amb l'Eulogi Broto repassarem les notícies d'aquest divendres, però abans la Sara ens posa el dia amb els seus titulars.
Formació del dia, el 7:45.
Després de reunir-se amb els màxims representants de l'acció pública, Mas ha presentat avui un document amb 51 propostes contra la corrupció. Entre elles, que la sindicatura de comptes nomeni un auditor permanent a cada partit i faci un informe anual, també que els càrrecs electes facin públics els seus béns i patrimoni o com s'ha d'actuar en cas d'imputació d'un alt càrrec. D'altra banda, el govern espanyol ha aprovat avui també un paquet de 50 mesures urgents per ajudar els joves emprenedors i les pimes, petites i mitjanes empreses, que preveu la creació del contracte de primera ocupació i rebaixes fiscals durant 2 anys per noves empreses i també per autònoms. Moltes d'aquestes mesures entraran en vigor el pròxim diumenge i estaran vigents fins que la taxa d'atur no baixi del 15%. El president del Consell Comarcal de la Selva i l'alcalde de Sant Hilari Sacalm, Robert Fauri, ha imputat en l'operació Manga, ha anunciat que dimiteix de totes les seves responsabilitats polítiques. Implicat en l'operació Manga, una ramificació del cas Pokémon, que investiga una trama de corrupció en adjudicacions públiques d'Ajuntament, ha dit que tot plegat l'ha sobrepassat. Les taxes que es paguen des de fa 2 mesos per iniciar processos judicials seran més barates. El Ministeri de Justícia, encapçalat per Alberto Ruiz Gallardón, ha hagut de rectificar i rebaixar-les després que molts col·lectius i institucions denunciessin que les taxes eren massa cares. Com dèiem, seran més barates i en els casos de desnonaments i divorcis de mutu acord no se'n pagarà cap. I la Comissió Europea ha empitjorat 7 dècimes les seves previsions de dèficit per a Espanya. Aquest any la situa en el 6,7% en lloc del 6% que havia calculat mesos enrere. Brussel·les, en canvi, manté invariable l'estimació del PIB, que caurà un 1,4% aquest any i creixerà un 0,8% l'any vinent. Segons les previsions macroeconòmiques que ha donat a conèixer aquest divendres, l'atur a Espanya també empitjorarà.
I a partir d'avui, cada divendres, el Víctor García ens ofereix la prèvia esportiva del cap de setmana. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. El Barça prepara el seu partit de Lliga de demà dissabte contra el Sevilla. L'equip blaugrana buscarà oblidar-se del decepcionant partit de la Lliga de Campions contra el Milan i aconseguir una victòria que el deixi més a prop del títol de Lliga. La bona notícia ha arribat amb l'alta mèdica d'Erika Vidal, després de gairebé un any de baixa. Però, tot i així, no ha entrat a la convocatòria. El segon entrenador, Jordi Roura, ha recordat a la roda de premsa que si un equip es mereix crèdit, aquest és el Barça.
Tampoc hay que generalizar, ¿no? Yo supongo que cada medio, en cada sitio se habrá hecho de una forma o de una manera o de otra, ¿no? Yo lo que sí que creo es que, bueno, yo creo que si en estos momentos hay algún equipo que merece crédito, que merece confiança i, sobretot, que merece respeto, és este, no?
Recordem que els culers són líders amb 12 punts d'avantatge sobre el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. I precisament contra l'Atlètic jugarà l'Espanyol. El conjunt blanquiblau espera continuar la seva increïble ratxa de victòries visitant el Vicente Calderón. Aquest partit es disputarà diumenge a les 7 del vespre. Altres partits importants d'aquesta jornada de Lliga són els que enfrontaran el Deportivo i el Real Madrid, i també destaquem l'Atlètic de Bilbao Real Societat, en l'últim derbi basc que es viurà a Sant Mamés. I en bàsquet, el Riga, el Barça, va aconseguir ahir la seva setena victòria a l'Eurolliga, després de derrotar el Fenerbahçe per 99-60. Els turcs no van ser rivals pels homes de Xavi Pascual, que al descans ja guanyaven per 31 punts. Amb aquesta victòria, els blaugranes conserven la primera posició i estan cada cop més a prop d'accedir a la Final Four.
Set i 36 minuts, el cap de govern d'Andorra, Toni Martí, ha explicat que manté converses amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, pel que fa a una possible col·laboració amb l'aeroport de la capital de l'Alt Urgellenca. Ens en dona més detalls aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El cap de govern, Toni Martí, ha expressat la voluntat de participar en aquesta infraestructura, però per tirar-ho endavant ha dit si haurien de realitzar vols comercials, una potestat que depèn del govern espanyol. En aquest sentit, Martí ha assenyalat que el projecte d'establir línies aèries que uneixin la capital alturgellenca amb Barcelona és molt embrionari i ha reiterat la voluntat que Andorra disposi d'un heliport nacional, ja que considera que millorar les comunicacions és una eina necessària per promoure l'obertura econòmica.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs aquesta previsió per les pròximes hores és de fred i neu a cotes molt baixes, fins i tot a la costa. Per aquest motiu, Protecció Civil ha augmentat el pla Neucat en situació d'alerta. També hi ha vist per vent i forts onatges. De fet, a la Costa Brava, la tramuntana pot provocar onades de fins a 2,5 metres. El govern ha informat també que es preveuen dues facetes de fred, una primera més suau fins a les 12 d'aquesta nit i una altra més intensa entre les 12 de la nit i les 12 del migdia de demà dissabte. Temperatures, però tot el cap de setmana, molt baixes.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Tot just quan falten 5 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui repassem les notícies d'Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Eulogi, i t'hem d'agrair especialment perquè avui no has pujat d'esquiar per estar al 2 de 8. Bueno. Cosa que també ens has d'agrair nosaltres perquè nosaltres estem preocupats pel teu genoll, eh?
Bueno, ara ja fa uns mesos d'allò i... Hem de fer recuperació per poder seguir fent vida normal.
I estàs recuperadíssim per això.
No, no, estic començant a recuperar.
Tot i així tu vols anar a esquiar.
Home, és una intervenció que demana 8 mesos de recuperació i encara no els fa. I, bueno, és que s'ha intentat fer vida normal.
Bé, en tot cas nosaltres doncs, estem contents de tenir-te aquí avui al 2 de 8.
Gràcies.
Vinga, va, comencem a repassar notícies a Eulogi. Doncs comencem a casa nostra, perquè el president de la Generalitat ha presentat un total de 51 propostes per augmentar la transparència del sector públic a Catalunya.
Artur Mas ho ha anunciat avui després de celebrar la segona cimera anticorrupció que ha durat prop de 4 hores. Mas s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i també amb diversos càrrecs, com per exemple el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o el director de l'Oficina Antifrau. El líder de Convergència i Unió ha proposat publicar les retribucions dels càrrecs públics, buscant així un major grau de transparència a l'administració i també en el control dels partits. Mas ha declarat que l'objectiu d'aquestes propostes és fer més forta la confiança entre la societat i les institucions.
Per tots els processos que està seguint Catalunya, recuperació econòmica i reactivació, creació de feina, millora de l'estat del benestar i procés del dret a decidir, des de tots aquests punts de vista, és fonamental que hi hagi confiança entre la societat i les institucions. Si aquesta desconfiança es trenca, tot se'n va en orris. I no hi ha sistema alternatiu possible i millor, almenys en el curt i en el mig termini.
En casos de corrupció, el president planteja que els imputats dimiteixin en el moment que es tanqui la investigació i siguin cridats a judici. Precisament aquesta mesura coincideix amb el dia en què la jutja del cas de les ITV creu que hi ha motius suficients per imputar Oriol Pujol. Mas també ha proposat que l'enriquiment patrimonial injustificat quedi tipificat com a delicte en el Codi Penal.
Aquelles persones que concretament exercin càrrecs públics o no, però sobretot exercint càrrecs públics, tinguin enriquiments patrimonials injustificats, que no hi hagi manera d'explicar-los, a Espanya hi ha hagut casos recents en aquest sentit, que això sigui tipificat com un delicte. No només com un delicte d'un possible frau fiscal, que ja hi és, que ja existeix, sinó com un delicte per ell mateix.
Finalment, Mas ha demanat compareixer al Parlament els pròxims dies per explicar quines han estat les propostes de la resta d'institucions que han participat en aquesta cimera.
Eulogi, tu qui creus que pot fer més per combatre la corrupció? Els polítics? Els jutges?
Home, la formació dels polítics. A veure, quan és necessari que hi hagi una branca dels funcionaris, que siguin l'Oficina Antifrau, que serveix per controlar que els altres funcionaris no cometin fraus, vol dir que algú falla. Per tant, hi hauria d'haver en els concursos de mèrits, en les oposicions, hauria d'haver una assignatura, per dir-ho així, de valors ètics en la gestió pública. I per desenvolupar segons quins alts càrrecs a l'administració s'hauria de passar per una escola de l'administració pública. Com passa a França, com passa a Alemanya, perquè el que no pot ser és que qualsevol, sense cap mena de formació prèvia, es posi a gestionar patrimoni públic que, com que no és seu, no valora, no? Les propostes del president Mas, com tantes, però és que n'hi ha una tan evident i que ningú proposa que sembla que ho recolliria tot. És a dir, que mentre no es tornin els diners que s'han demostrat apropiats, indegudament, doncs no s'aixequin les penes que siguin, eh? Les d'impedir presentar-se a sufragi actiu o passiu, és a dir, no poder ser tornat a escollir, la de presó, depèn, clar, n'hi ha moltes penes diferents, depèn de la gravetat del cas, no? Però el que no és normal és que la gent inclús dimiteixi, etc, però que aquests diners no es tornin, no reapareguin. Això que diu el senyor Mas de posar un delicte nou en aquests termes està molt bé, però si algú està fent un enriquiment injust, doncs el farà nom de la dona, dels fills, d'una societat, el continuarà fent igual. O sigui, això per si mateix no és suficient, perquè això ja està investigat i tipificat d'altres maneres.
Seria un fet a la llei, fet a la trampa.
Clar, fet a la llei, fet a la trampa. La qüestió és que fet a la llei, no fet a la trampa, quan la conseqüència és que fins que no tornis el que s'ha demostrat que has robat, no s'aixeca la pena que sigui. Això no ho proposa ningú, és curiós.
Mm-hmm. En aquest sentit, com deies, els alts càrrecs, que són aquells càrrecs de la funció pública catalana que es poden escollir digitalment... Nosaltres fèiem
digital vol dir
el símil amb el dit.
Del dit, no del mòbil.
No
eh?
Del mòbil. Clar, són aquells càrrecs que estan polititzats.
Sí.
No? Nosaltres entenem que amb aquestes mesures anticorrupció que ha proposat Artur Mas, aquests càrrecs ja no passaran a ser polítics, per tant, seran part del funcionarat o es mantindran?
Com ho has... No, això es mantindrà igual.
Per tant, aquí hi ha un... un sí. niu, diguéssim, clar de...
Sempre. Tot aquesta digitalització a part dels partits, tot neix de la finançació dels partits polítics. Després hi ha gent que se li va la mà i es financien ells mateixos, i hi ha gent que no, que només financia el partit. Per tant, clar, això qui ho pot arreglar? Ho pot arreglar aquesta formació, inclús dintre dels partits, un compromís amb valors dintre dels partits i una transparència de números i de comptes dintre dels propis partits. És a dir, que el Tribunal de Comptes investigui els partits, que Hisenda investigui els partits, encara que estiguin exempts de pagar impostos, però escoltin, que facin declaracions a zero, però que les facin, declarin els ingressos, d'on venen, d'on van, encara que després aquests ingressos no tributin. Però aquesta opacitat que hi ha en la comptabilitat dels partits polítics és la causa de tot, perquè clar, quan tu veus que allò no ho controla ningú, doncs si allò no ho controla, per aquí podem fer entrar altres coses que tampoc quedaran controlades, no? És un tema de revisar molt els valors de la funció pública i de l'administració del patrimoni comú de tots els ciutadans, vull dir, i posar una conseqüència com aquesta, fins que no es torni tot allò que es demostra que has robat, pues no s'aixeca la pena que sigui.
I el punt que ha detallat Artur Mas, sobretot en els casos d'imputació de polítics, com ho has vist?
Home, és
quan
molt...
s'acabi la instrucció, és a dir, la investigació...
I llavors s'obre judici oral, que es diu, és a dir, que el jutge instructor ha vist factors que fan de suficient entitat els fets com per ser considerats delicte i passa ja a judici oral, que hi hagi un altre jutge que no ha tingut contacte i que per tant pot ser més subjectiu el que decideixi, en aquell moment que sigui obligatori dimitir. Bueno, és que en aquell moment, canviant una mica el punt de vista, en aquell moment aquest polític, aquesta persona, passa a ser presumpta culpable. Per això hi ha un judici, per demostrar, com que hi ha la presumpció d'innocència, si hi ha alguna causa eximent. Però quan una imputació després d'una instrucció passa a judici oral, és que hi ha motius per considerar que s'ha d'aplicar una pena. Per tant, clar, un que és presumpte culpable des del punt de vista de la terminologia instructiva, clar, hauria de deixar-ho. Ja no diem que en el moment que rep la imputació en la investigació, perquè podria ser un muntatge d'un altre i ser innocent, però en el moment que ja la instrucció s'acaba i es passa a judici oral, evidentment és que és una mesura que cau pel seu propi pes. Això fa anys que hauria d'estar vigent.
Per tant, tu has vist aquest protocol a seguir, diguéssim.
Correcte, sí. Arriba 30 anys tard, però bueno...
Bé, doncs, en aquest cas, avui hem tingut un dia de dimissions, Eulogi. D'una banda, el president del Consell Comarcal de la Selva i alcalde Sant Hilari Sacalm, Robert Fauria, imputat en l'operació Manga, ha anunciat que dimiteix de totes les seves responsabilitats polítiques.
Doncs, i tot i renunciar a tots els seus càrrecs en política, és a dir, que no serà ni regidor ni tampoc conseller, dit que no renuncia, això sí, als seus ideals. L'alcalde de Sant Hilari, implicat en l'operació Manga, una ramificació del cas Pokémon, que investiga una trama de corrupció en adjudicacions públiques d'ajuntaments, ha dit que tot plegat l'ha sobrepassat.
El dany que s'ha creat a la meva família, a la meva persona i a l'angoixa que em suposa a nivell moral, està imputat en un cas judicial, m'ha fet adoptar una decisió dolorosa per mi, com és la de deixar totes les meves responsabilitats polítiques, totes, tant al Consell Comarcal com a l'Ajuntament de Sant Hilari.
Fauria ha manifestat que espera que la seva renúncia serveixi per treure pressió al Consell i també a l'Ajuntament de Sant Hilari.
Serà aquesta notícia, dèiem que avui ha estat un dia de dimissions, perquè també ha dimitit el secretari d'Organització d'Esquerra en ser cridat a declarar pel cas Manga.
És que fa 3 mesos que cada divendres parlem del mateix. Vull dir, i com que és de tots els colors, de tots els partits, és un mal endèmic, no... Mira, millor ja no fer cas, vull dir, el millor despreci és no fer pressi, vull dir, no val la pena comentar més. S'ha de fer una regeneració de la vida política començant pels ciutadans, i una mostra, un exemple d'aquestes coses que poden fer els ciutadans és l'enfrontament que hi ha hagut a la llei de tasses judicials, que precisament s'ha anunciat que davant la contestació de certs grups i dels jutges i advocats, etc., pues, que es tirarà una mica enrere a nivell de rebaixar els preus, el qual és una bona notícia per la gent més humil que no veurà limitats els seus drets a la defensa judicial que ara havien passat a no ser barats ni molt menys.
Tu trobes justificada la...
En absolut.
Perdona, em referia a la vaga dels jutges.
Sí, absolutament, sí. Justificadíssima.
Justificadíssima.
Justificadíssima. L'administració de justícia està deixada a la mà de Déu a nivell econòmic, perquè precisament si els jutges no tenen mitjans, la justícia no actua, i això és l'únic òrgan de l'Estat que pot controlar els polítics. Hi ha molt, molt d'això en la infradotació que té la justícia. També això genera una falta de confiança dels ciutadans en l'administració de justícia, i bueno, això, bueno, el poder legislatiu i el poder executiu prefereixen que el poder judicial estigui una mica agafat.
D'alguna manera vulnerava també el principi de tutela judicial efectiva.
Absolutament, sí, sí. La Constitució consagra que tots els ciutadans tenen dret a acudir als tribunals, i el fet que et posin unes tasses per poder acudir als tribunals, a part de copago, perquè quan paguem impostos ja van a la justícia, o sigui, doble pago, limita el dret de la gent més humil. Ens tornem amb un sistema americà de que els rics paguen advocats i muntatges d'aquells i surten innocents, i els pobres innocents, com que no poden defensar-se, acaben condemnats. No? Aquest sistema a mi no m'agrada, i la justícia, com a mínim a nivell de valors, és de les coses que més funciona. Vull dir, no hi ha hagut cap cas de corrupció d'aquests dels últims 3 anys on el implicat sigui un jutge. Per tant, com a mínim des d'aquest punt de vista dels valors, aquí sí que funcionen. Intentem entre tots pressionar socialment perquè la justícia estigui millor dotada.
Vinga, doncs marxem cap a Madrid, perquè el Consell de Ministres ha aprovat avui el paquet de reformes per estimular l'emprenedoria.
L'objectiu principal és el d'impulsar la creació d'ocupació entre els joves. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja ho havia anunciat en el debat de política general. Avui, però, ha estat Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del govern, qui ha confirmat que aquestes mesures entraran en vigor el pròxim diumenge i que estaran vigents fins que l'atur no baixi del 15%.
Tenemos medidas para fomentar el emprendimiento de los más jóvenes, el autoempleo, y para fomentar la contratación de los más jóvenes a través de bonificaciones en la seguridad social en los trabajos por cuenta ajena.
Aquestes mesures incentivaran a les empreses per la contractació de menors de 30 anys, facilitaran també l'activitat emprenedora tant a nivell administratiu com jurídic i, a més, fomentaran la inversió en la borsa de pimes i el capital de risc.
Doncs sí, d'altra banda, la mateixa jornada d'avui, la pròpia vicepresidenta ha defensat el paper de Joan Carles I i ha descartat regular per llei l'activitat de la Casa Reial.
Per cert, que demà esperem la declaració davant del jutge de Palma, José Castro, volíem dir, d'Iñaki Urdangarín.
Bueno, ja veurem com acaba, si segueix la instrucció fins al final o les pressions el fan parar. Esperem que el poder judicial continuï sent independent i que pugui concloure, perquè evidentment el senyor Urdangarín no és l'únic que té responsabilitat en aquest cas. Vull dir, l'activitat del senyor Urdangarín seria ser molt innocents pensar que es desconeixia absolutament des d'altres esferes i que ningú sabia res i que ho va fer tot ell sol, no? Per tant, bueno, deixem el cas en mans de la justícia i que arribi on calgui.
I Eulogi, tu com veus les declaracions d'aquesta setmana del líder del PSC, Pere Navarro, quan es feia referència a l'abdicació del rei Joan Carles? Les vas trobar oportunes, inoportunes, adients?
Home, en una setmana o la setmana abans havia renunciat una altra reina europea per tema d'edat i havia renunciat al cap de l'Església Catòlica Universal, no les vaig trobar desafortunades, al contrari. La impossibilitat física del rei Joan Carles I, que acostuma a sortir massa sovint amb crosses als mitjans de comunicació, etcètera, potser la seva capacitat física no és la que era fa 30 anys. Per tant, no em va semblar estrany que ha arribat un punt de la seva vida com l'edat que té, pues un líder polític independent pugui donar una opinió en plena llibertat d'expressió i amb fonamentació, amb fonamentació, perquè els fets de la Casa Reial dels últims 2 anys no són els millors com per defensar molt la institució en aquests moments.
Doncs avui repassem les notícies del dia amb Eulogi Broto. Ell és jurista i professor de l'ISCREP. Repassem altres notícies. Els periodistes Lluís Foix i Salvador Aragonès han dit aquest matí al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel que les revelacions fetes ahir pel diari italià La República sobre lluites de poder, malversació econòmica i relacions homosexuals en el si del Vaticà no són creïbles.
Doncs sí, per exemple, Aragonès, que va ser corresponsal a Roma en la dècada dels anys 70, ha assegurat que són documents secrets i que no els ha pogut haver revelat ningú. També ha lamentat que una part de la premsa alimenti una teoria de la conspiració.
Això serveix perquè el diari El País avui, a segona pàgina, tota una pàgina dedica als escàndols que ensombrecen el conclave. I clar, tot això, que és la típica cosa que passa abans dels doncs, conclaves. És a dir, que hi ha que embolicar fort, hi ha que arruïnar tot el d'això, i vinga, va, tot aquest premsa, diríem, anticlerical i antireligiosa, doncs vull dir, bueno, se dedica a aquestes coses, doncs molt bé. Jo me quedo tan tranquil i aquest informe per a mi no existeix.
I per la seva banda, el periodista Lluís Foix ha dit que es queda amb les paraules pronunciades per Benet XVI el dia en què va anunciar la seva renúncia.
El papa diu que, després de pensar-ho molt, de portar-ho a l'oració i d'examinar llargament la meva consciència, he arribat a la conclusió que no tinc les forces suficients per portar a terme la tal, tal, tal. Això és una cosa que diu. Després ho diu una altra cosa, que la torna a repetir al cap de dos dies. I això ho faig amb la meva plena llibertat.
Recordem que, segons el diari La República, el papa Benet XVI hauria decidit la seva renúncia el 17 de desembre, quan va rebre un dossier de 300 pàgines de contingut demolidor i signat per tres cardenals, entre ells l'espanyol Julián Herranz.
Bé, amb l'Eulogi Broto, abans d'arribar hem fet una mica de... fet de periodistes, Eulogi, sí. Podem dir-ho així, no? Has anat a la font, al diari
sí,
La República.
Bueno, la República publica en ells... sense publicar l'informe. Per tant, diuen que coneixen, han tingut accés a aquest informe, però no el treuen. Si l'informe existeix, ja sortirà a la llum. Per tant, sortirà íntegre i ja es veurà. Perquè al final, en aquesta vida, tot se sap. Vull dir, no hi ha res que es pugui amagar. Jo ho poso tot entre cometes i la veritat ho deixo molt aparcat, perquè precisament si alguna cosa ha caracteritzat el pontificat de Benet XVI és que no li ha temblat el pols a l'hora d'haver de tallar caps quan ha calgut. El tema de la pederàstia el va afrontar portant els clergues als tribunals civils, el tema del finançament vaticà també el va afrontar. És a dir, no veig per què, precisament, el moment final de la seva vida, quan ja no ha de donar explicacions a ningú i pot acabar de fer net, per rebre un informe dient que hi ha un lobby homosexual o no al Vaticà, etc. Ai, 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 quina por, ara marxo. No té sentit. Si ell hagués volgut marxar, per això no és coherent amb la resta del pontificat i, per tant, no és creïble. Des d'aquest punt de vista no és creïble. Jo crec que si això fos així, ell hauria fet net i un cop net hauria dit, i ara marxo. Però quina pressió pot tenir sobre el papa un lobby homosexual, econòmic, etc., dins del Vaticà, quan el papa no ha de donar explicacions ni respon davant ningú. El papa, la potestat no li ve d'aquests cardenals, li ve de Déu, i per tant no ha de donar explicacions, podria fer el que volgués. No és creïble des d'aquest punt de vista.
Com apuntava el periodista Salvador Aragonès en declaracions aquest matí a la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel, assegurava que la premsa anticlerical doncs començaria, diguéssim, a repartir notícies, bueno, fins que comenci aquest conclave.
Ni anticlerical ni no anticlerical. Si aquest informe fos veritat, és una notícia destacada. És a dir, no s'ha de negar. Però tots els diaris aquests dies estan traient casos de corrupció, etcètera, etcètera. A veure aquí la fa més grossa, si el Mundo, si el País, a veure qui s'apunta al tanto. I això és simplement un titular a efectes de vendes i d'audiència. Més enllà, mentre aquest informe no sigui corroborat, i si és cert que està firmat pel cardenal Herranz espanyol, és molt fàcil d'anar i preguntar-li, i quan el cardenal Herranz digui sí, jo he fet aquesta investigació i tot el que diuen que jo he firmat ho he firmat, i és cert, hi ha un lobby i tal i qual, llavors pues, podrem parlar-ne. De moment, sincerament, no veig cap fonament ni tècnic ni lògic perquè això sigui causa absoluta de cap renúncia del papa.
Federico Lombardi assegurava aquesta setmana en roda de premsa que possiblement el conclave es podria avançar, tot està previst perquè comenci el diumenge dia 10 de març, però es podria avançar si els cardenals es posen d'acord, a banda del motu propi del pontífex Benet XVI. Tu creus que s'avançarà o tot seguirà el seu ritme?
No té per què anar més pressa, Si els cardenals no es poden posar d'acord, no poden suplir la voluntat del papa. Els cardenals van a Roma cridats. Llavors tot dependrà també de que hi hagin avions i puguin arribar. Bàsicament, si no arriben els cardenals, no pot començar el conclave.
Moltes gràcies, Eulogi Broto, per haver compartit les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel, en Hernández i el seu programa Catalunya sense barreres. A la sintonia de Ràdio Principat us deixem amb l'informatiu local. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.